Bon dia a tothom, són les 8. Com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 28 de març del 2020. Va, que pràcticament fa una hora i mitja que ha sortit el sol. Ara brilla al damunt dels caps dels barcelonins, que són els que veiem des d'aquí a dalt de la ràdio, per bé que diuen que serà un dia tapat. L'aposta per al Canà està prevista a 7:45 del vespre, avui que, per cert, encara que molts no ho notareu, canviarà l'hora i tornarà a sortir el sol a 7:45. A canvi, tindrem llum de dia fins a 8:45 de la nit. Cap de setmana en general de canvis, amb ruixats previstos, dia tapat, amb pluges que atacaran la Catalunya central i el Pirineu, diuen que cap al migdia, la resta força gris. De seguida ens han donat els paràmetres el Martí Oliveres, el nostre home del temps. Matí, que evidentment avui podríem estar fent broma, com ens agrada fer en ocasions com aquesta, del canvi d'hora que arriba aquesta matinada, de si heu començat a canviar els rellotges o no, no? El del forn, el microones, el del cotxe, el de la moto. Canvi d'hora que la veritat és que aquesta vegada serà més o menys imperceptible per bona part de la població, tenint en compte que sembla que majoritàriament el que ens han encarjolat són els horaris, que molta gent, o molta menys gent, viu pendent del despertador, que les 8 semblen terriblement a les 10 i les 10 a les 11, que els dimarts i els divendres, o els dijous i els dilluns, tenen un color gris bastant calcat. I enmig d'això també es pot entendre com a bona notícia el canvi d'hora, perquè per primer cop en setmanes, des que vam entrar en aquesta crisi descomunal, es farà la màgia i el temps correrà ràpid. Aquest temps que vivim a càmera lenta, que és feixuc, que és difícil d'empassar, de les últimes dues setmanes, s'esfumarà per un moment. I a les dues seran les tres, i de cop per art de màgia serem una hora més a prop de sortir-nos-en. La setmana més temuda, que era aquesta que estem superant a nivell hospitalari pel que fa a la pandèmia, Catalunya l'ha passat amb moltes ferides, amb molt d'esforç, amb molta suor, però sense entrar en col·lapse. Aquesta nit passada s'han superat les 1.000 morts a casa nostra, barrera psicològica inacceptable, mentre Espanya passava la línia de les 5.000 víctimes. Madrid i Catalunya continuen disparades en una cursa amb l'estat de Nova York per ser les regions més afectades del món pel coronavirus. I cap d'aquestes coses té un revers amable, perquè sincerament és insuportable. Com tampoc té res d'amable que centenars de milers de persones s'hagin vist afectades ja en 10 dies per una retallada de sou o directament un acomiadament temporal de part de les seves empreses. Algunes justificades, segurament d'altres no. El que sí que té una història i un revers és la del personal mèdic d'aquest país, que en les pitjors condicions possibles i imaginables, sota la pressió d'un rellotge infernal que va a la contra tota l'estona, sabent que no tenen ni els instruments, ni les bates, ni les màscares, ni les ulleres, ni els respiradors, ni la infraestructura, ni probablement la salut o l'estat d'ànim del seu cantó, segueixen i segueixen i segueixen i segueixen, com el Miquel Sanz, infermer de l'Hospital Clínic amb qui parlàvem la setmana passada, que ara mateix està confinat a casa seva perquè va enganxar el coronavirus a primera línia, i que només s'enrabia i es maleeix de si mateix per no poder ser de nou al peu del canó, i que per tant només pensa en poder superar els 15 dies de quarantena per tornar a sortir a treballar i salvar vides amb les seves pròpies mans. No ho reconeixerem mai prou, no ho agrairem mai suficient, però és responsabilitat de tots que quan tot això passi no els deixem tirats, els professionals sanitaris, com han passat en altres moments de la història, en altres crisis. I altres reversos, la lluita ciutadana del granet de sorra, no? Les mans d'avis i d'àvies de pobles i de ciutats cosint mascaretes, les impressores 3D d'indústries senceres que estan traient fum corrent a fabricar respiradors, fins i tot nens que escriuen cartes anònimes als avis que estan sols als hospitals, o gent, com a Madrid ha passat, que recull mòbils, que està fent campanyes de recollides de mòbils per entregar-los a aquests avis desemparats perquè puguin tenir algun contacte directe amb la família, si és que la tenen, en el millor dels casos, mentre batallen contra aquesta malaltia terrible que és el coronavirus. Si no aprofitem aquesta immensa crisi per reforçar aquests lligams, aquesta solidaritat, aquestes mostres d'humanitat i deixar-nos estar de la resta, ja no sé quan millorarem, almenys com a espècie. Passen 5 minuts de les 8 en punt del matí, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
I a aquesta hora del matí, la Marta Vilageliu és a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents aquest matí, Marta?
Pendents de si el govern espanyol decreta el confinament total. Segons un esborrany publicat per la cadena SER, el Consell de Ministres té sobre la taula el tancament de totes les empreses no essencials. Això mentre Espanya supera els 5.000 morts en el pitjor dia de la pandèmia i Catalunya trenca la barrera dels 1.000, tot i recular una mica respecte al dia anterior. A nivell mundial, preocupen especialment Itàlia i els Estats Units.
Mentrestant, el govern espanyol prohibeix acomiadar treballadors mentre duri la crisi del coronavirus. Si es fa, es considerarà un acomiadament improcedent i, per tant, sortirà més car. En dues setmanes ja hi ha hagut gairebé 60.000 empreses que s'han acollit a l'ERTO, els expedients de regulació temporal d'ocupació a Catalunya. S'han acomiadat o s'han modulat alguns d'aquests sous al voltant de 460.000 persones.
La Generalitat comença a derivar des d'avui els usuaris de residències de gent gran a hotels de la ciutat. Començaran per uns 170 avis de les 16 residències amb més problemes de la ciutat. Els repartiran per 3 hotels de la capital i l'àrea metropolitana. L'objectiu és aïllar la gent gran que està sana dels que han donat positiu o que tenen símptomes.
I la campanya Jo em corono per lluitar contra el coronavirus aconsegueix recaptar més d'un milió d'euros. Els diners recollits permetran als metges investigadors de l'Hospital de Can Ruti dels germans Trias i Pujol investigar un fàrmac i també una vacuna contra la malaltia. El projecte està liderat pel doctor Bonaventura Clotet, un dels científics que reclama a l'Estat que confini Catalunya i Madrid.
Pendents també del canvi d'hora, aquesta nit tornarem a canviar el rellotge per entrar a l'horari d'estiu. Això vol dir que les dues de la nit passaran a ser automàticament les tres. Ara bé, mai abans havíem fet el canvi d'hora en una situació de confinament i els experts avisen que els efectes negatius del canvi d'hora seran més intensos.
Esports, el Barça continua sense acord entre directiva i futbolistes per la rebaixa de sous. Malgrat que les converses són constants, el club proposa un expedient temporal de regulació d'ocupació que redueixi un 70% de jornada i sou mentre duri l'estat d'alarma. L'Espanyol ja està tramitant el seu ERTO, també del 70%, i també n'ha anunciat un l'Atlètic de Madrid. El Real Madrid s'hi resisteix de moment.
I pel que fa al temps, ens espera un dissabte gris amb un cel força tapat, tot i que ara al matí encara hi haurà algunes ullades de sol. Entre el migdia i la tarda s'escaparan ruixats al Pirineu i en punts de la Catalunya central amb una cota de neu al voltant dels 1.600 metres i l'ambient serà més agradable a l'hora de dinar amb molts termòmetres de 13-18 graus.
Són les 8 i 8 minuts i el que dèiem, Catalunya ha superat aquesta nit passada la xifra dels 1.000 morts pel coronavirus. De fet, continuem en situació que alguns experts adverteixen que el pic de l'epidèmia encara pot trigar uns dies o fins i tot algunes setmanes a arribar i, evidentment, a cada nova actualització que rebem, les dades posen els pèls de punta. La d'ahir a la nit, especialment per allò de la barrera psicològica, a Catalunya la xifra de morts pel coronavirus supera els 1.000, per bé que la part positiva, tot i que s'ha d'agafar amb moltes pinces, com sempre, perquè no, encara no marca tendència, és que ha reculat una mica respecte al dia anterior la xifra de morts, que va ser de 190, quan el dia anterior havia estat més de 200. En tot cas, això són les xifres que, de morts que superen pel coronavirus a Catalunya, els 1.000, al conjunt de l'Estat. Des d'aquesta nit s'eleven per damunt dels 5.000. De fet, a Espanya ja hi ha més de 65.000 casos diagnosticats de coronavirus, dels quals més de 9.000, i aquesta és una dada especialment preocupant, són metges i personal sanitari. Amb aquestes dades damunt la taula, el govern espanyol sembla que comença a plantejar-se la possibilitat d'endurir les restriccions imposades per l'estat d'alarma, tal com fa, en fi, dies i dies que li reclamen molts científics, alguns presidents autonòmics, per exemple Quim Torra, qui n'han fet més bandera, fins ara, però Pedro Sánchez s'havia resistit a decretar aquest confinament total, però arribat a aquest punt no ho descarta. És més, la possibilitat pren una mica més de força. El cap d'epidemiologia del Clínic, Antoni Trilla, ja avançava diumenge passat en una entrevista en aquest programa al Via Lliure que aquesta era una possibilitat que estava al damunt de la taula. Trilla, recordem que forma part del comitè científic que assessora el govern espanyol i revelava que Pedro Sánchez contemplava aquest escenari de confinament total.
És una possibilitat que està sobre la taula. Jo crec que és una de les opcions que està allà, però com moltes d'altres, i no vol dir ni que tingui més preferència ni menys preferència, però òbviament sempre es contemplen des de l'escenari més favorable fins a l'escenari més desfavorable, que és el que toca.
Aquest matí, Trilla i la resta de científics que assessoren el govern espanyol en la gestió sanitària d'aquesta crisi es tornen a reunir per videoconferència amb Pedro Sánchez. Una trobada que podria servir per acabar de fer aquest cop de cap a l'hora de provar mesures més restrictives, o potser no. També podria ser decisiva després la reunió que Sánchez ha de mantenir demà amb tots els presidents autonòmics, on el president de la Generalitat li tornarà a exigir que decreti aquest confinament total, i també ho farà d'altres comunitats com Múrcia o Madrid, que és on el virus s'està estenent més descontroladament. Veurem, doncs, si aquest cap de setmana el govern espanyol fa aquest pas en aquesta direcció, endurir l'estat d'alarma. De moment el que ha transcendit és que Sánchez té al damunt de la taula, el que deia Trilla, un esborrany que preveu precisament el tancament de totes les empreses que no siguin essencials. Un esborrany que ahir es va debatre i que va començar a prendre forma el Consell de Ministres. El decret només permetria l'obertura de les empreses del sector farmacèutic, tèxtil, que vesteixen el sistema sanitari, i el sector de la pagesia i la pesca. Seria l'últim recurs per frenar el creixement de contagis i, sobretot, per frenar el ritme d'hospitalitzacions. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Bon dia. Un esborrany que preveu el tancament de tota activitat industrial i de la construcció, a excepció dels sectors estratègics, i que va avançar l'acer. El govern espanyol admet que es contemplen tots els escenaris i que serà un debat que sortirà demà en la conferència amb els presidents autonòmics, que es tornarà a repetir per tercer diumenge consecutiu. Hi ha una por que hi expressava el director del Centre d'Alertes i Emergències, Fernando Simón, que encara falti una empenta per vèncer el virus.
Però sí que és cierto que se están valorando y están sobre la mesa la posibilidad de hacer algunas modificaciones sobre las recomendaciones o las medidas actuales para garantizar que este último empujón que necesitamos darle para estabilizar la curva y empezar a claramente descenderla, se pueda garantizar.
Ahir es va notificar la mort de 769 persones al global de l'estat. El gabinet de crisi insisteix que d'aquí a molt poc aquestes xifres han de començar a baixar.
Pendents, en tot cas, d'aquest pic de la corba que hauria d'arribar en algun moment o altre, i d'altra banda la presa de decisions que pot fer el govern espanyol tenint en compte aquest esborrany que, com deia l'Armenteres, va avançar la cadena SER i que està al damunt de la taula de Pedro Sánchez, la possibilitat d'endurir aquest confinament. Una de les mesures que sí que s'havien pres ja era la de compra de molt material, entre elles, proves ràpides per confirmar nous casos de coronavirus, per fer diagnòstics ràpids. Fa just una setmana el govern espanyol va anunciar-ho, aquella compra massiva de proves de detecció ràpida, milers i milers, i el cas és que 7 dies després encara no se n'ha pogut fer cap perquè tots els testos que han arribat a l'estat són defectuosos. Un fiasco que, a més, força més greu del que el govern espanyol havia reconegut en un primer moment. Primer va dir que les proves defectuoses eren 9.000, però sembla que Moncloa ha hagut d'admetre finalment que fallen totes les que van carregar la Xina, 650.000. La primera gran compra que va fer el Ministeri de Sanitat d'aquests testos, i el fabricant és una empresa xinesa que no té permís del seu propi govern per vendre productes sanitaris. Segons Madrid, la mateixa empresa substituirà totes aquestes proves defectuoses per d'altres que siguin més eficients, Benet Iñigo.
Al principi es va parlar de 9.000 proves defectuoses perquè aquesta és la quantitat de la primera remesa de l'encàrrec que es va repartir a Madrid. Ja havien arribat també a l'Estat 50.000 proves més de les mateixes característiques que no s'han arribat a repartir, però és que a la Xina n'hi havia més de 500.000 a punt de sortir. Un cop van saltar les alarmes, el ministre Salvador Illa assegura que es va paralitzar tot i que l'empresa s'ha compromès a enviar un altre producte.
Van a ser substituïdes totes aquestes 650.000 unitats per altres que den els estàndards que nosaltres exigimos. En un contexto internacional en el que todo el mundo quiere adquirir material de estas categorías, España no va a perder ninguna oportunidad de adquirirlo, pero España va a ser exigente con la calidad.
Però serà de la mateixa empresa. Una comanda diferent són els 5 milions de tests que el govern espanyol va anunciar fa pocs dies i que sí proveiran empreses avalades pel govern xinès.
En tot cas, aquest error flagrant l'ha aprofitat l'oposició per sucaripar. De moment el PP ja ha demanat a la ministra d'Hisenda que com a responsable de la compra del material sanitari doni explicacions a la Comissió de Sanitat del Congrés. El partit també demana que doni la cara la directora de l'Agència Espanyola del Medicament. Des del govern valencià, la vicepresidenta Mònica Oltra també demanava a l'executiu espanyol que es posi les piles i resolgui d'una vegada per totes el problema de manca de material sanitari.
Ha sigut precisament les pròpies comunitats autònomes les que estem buscant aquests equips que els dies que tot estava residenciat en aquesta centralització de l'Estat, el que s'ha generat és una manca de material que ara les comunitats autònomes estem suplint.
On tampoc no han arribat de moment encara els testos, i aquests eren diferents de la compra, és a Catalunya. Tot i que es va anunciar que arribarien al voltant de dimecres, dijous d'aquesta setmana, de moment encara no estan actius. A Catalunya recordem que les xifres, el que dèiem al principi, són de 1.000 morts per coronavirus. Ahir es va arribar concretament als 1.070, però hem de dir que la notícia bona, però que s'ha d'agafar amb moltes pinces, és que el creixement s'ha frenat una mica. Dijous es van registrar 208 defuncions, ahir va caure 190. Caldrà veure si aquest canvi de tendència és un canvi de tendència real o només una xifra. On sí que es comença a veure un canvi de corbes en infeccions registrades. Fa 3 dies que va de baixa. Ahir es van diagnosticar 1.323 contagis, 25 menys que dijous, i queden lluny de les més de 2.000 de dimecres. Xavi Pardo.
Això deixa el total de malalts per coronavirus en 14.000, dels quals estan greus 1.300. Si ens fixem en el personal sanitari, els infectats s'acosten als 2.500 i ja han rebut l'alta des de l'inici de la pandèmia 3.100 persones.
Analitzarem aquestes dades també amb el cap de malalties infeccioses de la Vall d'Hebron, Benito Almirante, cap a les 10 del matí. Davant la gran proporció de professionals sanitaris infectats, el Sindicat de Metges de Catalunya ha recorregut directament a la justícia, davant el Tribunal Superior, que doni 24 hores als titulars dels centres sanitaris perquè dotin el personal mèdic amb tots els mitjans per evitar contagis. El sindicat denuncia tant el Departament de Salut com l'ICS, el Servei Català de Salut i 30 entitats concertades.
Els acusa de posar en risc la salut del personal sanitari incomplint la normativa de riscos laborals. Assegura que els darrers dies s'ha anat rebaixant el grau d'exigència en la protecció. De fet, diuen que alguns professionals ja han hagut de recórrer a materials insegurs.
Als CAPs, on per cert va aparèixer un gran gruix dels contagiats, s'aplicarà des d'ara un sistema per detectar els pacients amb pneumònia. És una de les complicacions més freqüents i greus de l'epidèmia, com subratllava la consellera de Salut, Alba Vergés.
S'ha creat un circuit específic de detecció de pneumònies a l'atenció primària. Tota la radiologia que hi ha a l'atenció primària està destinada a aquest circuit per detectar, sense haver d'anar a un hospital, per tant, de forma incipient, quan una persona pot començar a desenvolupar una pneumònia i fer un seguiment acurat del seu estat de salut.
Una altra de les millores que s'està aplicant és el contacte entre pacients i familiars. Es tracta d'evitar que els malalts més greus morin sols sense poder acomiadar-se dels seus, Helena Soler.
A l'Hospital de Sant Pau, per exemple, un familiar es pot confinar amb el malalt fins que mori, com ha explicat a RAC1 la directora d'Infermeria, Marga Esteve.
Les persones es confinen dins de l'habitació i es queden a l'habitació fins que es produeix el fet final de vida. Llavors els donem el dinar, els donem el sopar, bueno, el que calgui.
Si estan a l'UCI, la situació és més complicada, tot i així permeten que la família s'acomiadi amb una visita sense límit de temps. Això també fa més fàcil la feina al personal sanitari.
Això s'ha tranquil·litzat també molt els professionals, eh? Perquè l'altre també es vivia molt malament. Jo crec que és una cosa que, bueno, no? Que facilita a les famílies i facilita la persona i ens facilita els professionals.
A Vall d'Hebron han posat en marxa un sistema similar per casos menys greus. Els hospitals treballen també per establir protocols de trucades o videoconferències perquè els malalts puguin estar en contacte amb la família.
I a tot això, dos estudis que s'estan fent a la Xina apunten ara, atenció, que les dones embarassades podrien transmetre el virus als nadons. El recull la revista científica JAMA. Es basa en l'observació de 33 dones embarassades amb coronavirus, 3 de les quals van donar llum a nadons contagiats. Tots 3 van desenvolupar pneumònia, però van sobreviure gràcies al tractament. Ho hem llegit al diari Ara. Recordem que a casa nostra el centre de referència per embarassades amb coronavirus és Vall d'Hebron. Hi ha diverses ingressades, alguna d'elles han estat greu. I fora dels hospitals, a casa, cal extremar també les mesures de protecció. Ho ha demanat el Departament de Salut, sobretot quan es conviu amb col·lectius de risc, com poden ser persones grans o persones amb afeccions respiratòries. El Departament de Salut, de fet, ha creat un tríptic nou, informatiu, amb els consells que s'han de seguir quan sortim fora. El repassem amb el Pep Tormos i la Bàrbara Padilla.
Ja sóc a casa. Què? què faig amb la bossa, les claus i la cartera?
Deixa-les en una caixa, a l'entrada, i no les tornis a tocar fins que no tornis a sortir.
I amb les sabates i la roba?
Treu-te les sabates només a entrar i deixa la roba en una bossa de plàstic.
On deixo els objectes que sí necessitaré a casa, com el mòbil o les ulleres?
En una altra bossa.
M'he de dutxar cada cop que vingui del carrer?
Sí.
Després de dutxar-me, puc agafar el mòbil?
Sí, però neteja-la amb aigua i sabó o amb alcohol. Pots fer-ho amb guants o bé rentant-te bé les mans en acabar.
He de fer alguna cosa més per no contagiar els altres?
Ventila molt bé les zones comunes de casa.
I ara fa un instant parlàvem de les persones més vulnerables, que són els avis. Doncs bé, atenció a aquesta notícia. El govern de Catalunya comença a derivar avui usuaris de residències de gent gran a hotels de la ciutat de Barcelona. Començaran per uns 170 avis de les 16 residències amb més problemes de la ciutat. Els repartiran per 3 hotels de la capital i també de l'àrea metropolitana. L'objectiu és aïllar la gent gran que està sana dels que han donat positiu o dels que tenen símptomes. La Generalitat també reforçarà les residències amb més manca de personal per culpa del virus. De moment ha anunciat la contractació dels primers 70 professionals, tot plegat després del crit d'alerta que va fer ahir Ada Colau sobre la situació de les residències de gent gran de la capital de Catalunya. L'alcaldessa deia que la situació és crítica i reclamava a la Generalitat més recursos. I és que més de la meitat de residències de gent gran de Barcelona tenen com a mínim un cas, més de la meitat, un cas de coronavirus. Adrià Santasusagna.
A Barcelona hi ha 255 residències de gent gran, tenint en compte les públiques i les privades. Només 4 són de l'Ajuntament. Tot i això, cada dia reben desenes de trucades de familiars i de professionals explicant que la situació és crítica i les dades avalen el diagnòstic. De les 255 residències, 143 tenen com a mínim un cas de coronavirus. Això és més de la meitat, i de tots els morts pel virus de la ciutat, un de cada 4 són avis i àvies que vivien en residències. Per això l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, reclama al govern que aturi aquesta situació.
Més de la meitat de les residències en com a mínim un cas confirmat. Això és una dada ja que dona tot l'indicatiu que hem de posar molts més esforços, molts més recursos, totes les administracions, per donar tota l'atenció a les residències de gent gran.
Colau ofereix tots els recursos de l'Ajuntament i demana a la Generalitat que trobin una solució conjunta, tot per garantir la seguretat dels 20.000 avis i àvies que viuen en residències a Barcelona.
De fet, els hotels, com dèiem ara, que és una de les solucions que s'han buscat mirar de solventar la crisi a les residències, com dèiem, més de la meitat de les de Barcelona estan afectades pel coronavirus, és una de les solucions en general que s'està trobant tots els governs a Catalunya i a nivell espanyol per mirar d'esponjar també els hospitals. Se n'han obert una pila a la ciutat de Barcelona per mirar de portar-hi els malalts més lleus, i també en d'altres àrees que estan especialment afectades, com són, per exemple, el Vallès, Sabadell i Terrassa. Ja hi ha alguns hotels de moltes habitacions que estan preparats ja per derivar-hi alguns d'aquests malalts. Una altra mesura que ha aprovat el govern en els últims dies és que els usuaris sans puguin passar aquestes setmanes de confinament a casa dels familiars sense perdre la plaça a les residències. En aquest cas dels avis estem parlant, eh? Tot i això, les residències demanen prudència i evitar recollir els avis si no es pot descartar que estiguin infectats, tampoc si la casa on van no està ben confinada.
Les residències veuen la mesura amb bons ulls, però diuen s'ha de fer amb prudència i amb seguretat. En parlava i el Mona Recu, la presidenta de l'ACRA, Cinta Pasqual.
Si hi ha risc que la família no està confinada al 100% i està sense cap mena de símptoma, òbviament la persona usuària no ha de marxar. I si és al revés, que no podem garantir que la persona usuària tampoc tingui no tingui el coronavirus, tampoc ha de marxar.
Pasqual també considera que la distribució de testos ràpids i de material de protecció a les residències hauria de ser una prioritat. Des que va començar la pandèmia ja han mort més de 150 usuaris de residències de gent gran. També hi ha més de 300 casos positius confirmats en un centenar de centres del país.
La gent gran que és els més afectats, les residències com a punt central de la crisi del coronavirus també a Catalunya, que per cert, moltes d'elles han rebut ja la visita de la unitat militar d'emergències per fer desinfecció, on fins ara no s'havia demanat, és a dir, des del govern de la Generalitat no s'havia demanat que els militars s'acostessin a les residències. On sí que ja ho han demanat l'ajuda a l'exèrcit espanyol de part de la DGAIA, és per desinfectar un centre de menors de Badalona on s'hi han detectat 4 positius. És el primer cop, de fet, que la Generalitat demana suport a aquesta UME, a aquesta unitat militar d'emergències, després que diversos membres del govern es mostressin molestos amb la presència dels militars a Catalunya. Segons explica l'agència EFE, el centre afectat és la residència La Dida de Badalona, que acull uns 25 infants i adolescents en risc d'exclusió. Marta Vilageliu.
Es tracta d'un centre concertat que gestiona l'associació Asteroide B612. Tot i que de moment s'han confirmat 4 casos positius, els responsables del centre sospiten que en total la xifra d'infectats podria ser de 19 persones. Hi ha des de nadons fins a nens de 12 anys. El centre ja ha començat a intentar separar els menors sans dels que necessiten aïllament. Segons l'Ajuntament de Badalona, un professor i la directora del centre estan en quarantena després d'haver estat en contacte amb els casos sospitosos.
Però atenció, que els treballadors socials alerten que aquesta situació no és exclusiva d'aquest centre de Badalona. De fet, es queixen que la majoria de residències de menors no tenen prou material per protegir-se del contagi del coronavirus. Segons ha pogut saber RAC1, hi ha un altre equipament al centre de Barcelona on hi ha 5 casos sospitosos. Els sindicats alerten que ja no tenen espai on aïllar-los i que fins i tot han hagut de recórrer a la sala de visites o als despatxos, Eudal Martínez.
Els sindicats recorden que molts dels centres de menors o tenen aforament complet o fins i tot estan sobreocupats. Això obliga els educadors a haver de fer mans i mànigues per aïllar els casos sospitosos. El responsable sindical de l'UGT als centres de la DGAIA, Pedro González, n'ha parlat a RAC1.
Gairebé tots els centres estan al 100% d'ocupació o sobreocupats i buscar espais d'aïllaments està sent molt difícil. Hi ha menors d'edat i que ara mateix estan aïllats en alguns centres perquè presentaven aquesta sintomatologia, però ningú va fer-li les proves.
I des de Comissions Obreres demanen al departament que contracti més personal. Recorden que ara que els joves no van a l'escola ni poden sortir al carrer, passen més estona al centre. La portaveu del sindicat, Isabel Caire, assegura que els educadors no donen l'abast.
Contenir-los a dintre d'un espai tancat doncs està sent bastant dificultós. Hem demanat ampliació de contractació, de reforços, perquè està clar que si abans aquests nanos anaven a escola i ara són dins, vol dir que la dotació de personal s'ha d'augmentar.
Els sindicats també denuncien que la DGAIA no els ha proporcionat prou guants i mascaretes i que cada centre s'ha hagut de buscar la vida. En alguns casos, fins i tot han de compartir les bates entre els diversos professionals.
I el departament precisament admet que la distribució del material no va tan ràpida com voldríem perquè en falten a tots els sectors i defensa que han prioritzat els centres on hi ha els menors més vulnerables. Tot i això, neguen que hi hagi problemes per trobar espais d'aïllament. La directora de la DGAIA, Esther Cabanes, n'ha parlat també a RAC1.
Allí on hi ha un malalt de febre, nosaltres tenim la unitat de centres que cada dia estan en contacte en cada centre. I si algun centre no ha tingut la possibilitat d'aïllar en algun dels casos, ho hem solucionat i hem procedit a fer canvis entre centres per a poder arreglar la situació.
De fet, assegura que en tot moment estan seguint les indicacions del Departament de Salut. 3 minuts i 2 quarts de 9. Mentrestant, l'altra qüestió que preocupa més de la crisi del coronavirus, que és la part econòmica i sobretot les dades que hem tingut en els últims dies d'expedients de regulació temporal d'ocupació. Atenció a la decisió dràstica que va prendre ahir el govern espanyol: prohibir els acomiadaments durant aquesta crisi del coronavirus. De forma temporal, mentre duri aquesta situació, els empresaris no poden fer fora els seus empleats per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, o fins i tot de causa major. Si ho fan, es considerarà un acomiadament improcedent i, per tant, a l'empresa li sortiria més car. És una mesura d'urgència que va entrar en vigor ahir a la tarda.
Tot i les facilitats que la Moncloa ha posat aquests dies perquè les empreses facin expedients de regulació temporal d'ocupació als ERTOs, encara molts empresaris recorrien als acomiadaments o a la finalització de contractes temporals per ajustar les plantilles. El Ministeri de Treball ho ha volgut tallar de socarrel. No es pot fer fora cap treballador i els que són temporals, quan passi tot, el seu contracte es reprendrà on va quedar. Ho va explicar així la ministra del RAM, Yolanda Díaz.
Hemos puesto los mecanismos legales y los recursos públicos ingentes para que puedan acudir a los expedientes temporales de regulación de empleo. No es necesario despedir a nadie en nuestro país. Con la excusa del COVID-19 no hay que extinguir los contratos temporales.
La idea és que, si necessiten pair les conseqüències de la pandèmia, les empreses facin expedients temporals i reincorporin tots els treballadors amb les mateixes condicions quan s'acabi l'estat d'alarma. Per això el govern espanyol també va aprovar mecanismes per fer més ràpida la tramitació dels ERTOs. Per exemple, es preveu la figura del silenci administratiu, de manera que si passat 5 dies no hi ha resposta de l'administració, l'expedient es donarà automàticament per aprovat. Els expedients es revisaran posteriorment. La ministra assegura que a qui enxampin intentant enganyar l'administració se'ls multaran i haurà de retornar a l'atur que hagin cobrat els treballadors, una prestació d'atur que, segons Díaz, tothom cobrarà puntualment el dia 10.
Tranquilidad también en este sentido. La ciudadanía lo que ha de saber es que van a empezar a recibir resoluciones con el reconocimiento inmediato de la prestación de desempleo que hemos creado, que es muy extensa y que sirve también para aquellas personas a pesar de que no tengan los requisitos de carencia establecidos.
Aquestes dues setmanes de confinament deixen una allau d'expedients d'ocupació temporal. A Catalunya ja afecten gairebé 460.000 treballadors.
De fet, en total hi ha unes 59.000 empreses que s'han acollit a l'ERTO, segons les dades del Departament de Treball, però no a totes els hi ha sortit bé la jugada. De fet, la Generalitat sembla que ha tombat els que han presentat, per exemple, el consultori sanitari de Xeus i la fabricant de components per automoció Lear. El primer se li recorda que és una empresa d'un sector essencial, com és el sanitari, mentre que en el cas de Lear li han respost que els motius que alega no tenen res a veure amb la força major. Per tant, en alguns casos aquests ERTOs s'estan tirant enrere. Per cert, una altra mesura que té sobre la taula el govern espanyol és un decret perquè els inquilins vulnerables puguin posposar fins a 4 mesos el lloguer del pis. Ho llegim al diario.es, és un esborrany del Ministeri de Transports, Mobilitat i Habitatge que contempla que es pagui a posteriori i prorratejat aquestes quantitats que s'acordin entre les parts. Això sí, establint un mínim de 12 mesos. Per tant, es podria, és un dels esborranys que també té el govern espanyol per aprovar al damunt de la taula, posposar, ajornar fins a 4 mesos el lloguer de pis a les persones més vulnerables. En tot cas, davant la frenada en sec de l'economia, el govern, la patronal i les entitats comercials han enviat un manifest al govern espanyol per demanar-li que ajorni el pagament d'impostos i que faciliti l'accés a crèdits sense interessos.
Avisen que calen mesures urgents perquè prop de la meitat dels 600.000 treballadors del sector estan aturats i podrien acabar perdent la feina. Ho han explicat a RAC1 la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, i el president de Pimec Comerç, Àlex Gonyi.
Ràpid o tindrem un problema, no només l'estem visquent a nivell general sanitari, el començar a viure econòmic, però és que tindrem també un problema social.
Ens estem enfonsant. Igual que va haver una corre a salvar els bancs, doncs un corre a salvar el teixit empresarial.
La Cambra de Comerç de Barcelona també demana a Pedro Sánchez que ajorni les quotes d'autònoms i una moratòria per pagar lloguers, hipoteques i crèdits bancaris. El seu president cameral, Joan Canadell, demana que s'aprovin ja.
Que des de que va fer la compareixença el president Sánchez fa uns 15 dies i va anunciar aquells famosos 200.000 milions d'euros, que bàsicament, insistim, són avals, no n'ha tornat a fer cap més en línia de la flexibilització que ha marcat la Unió Europea o el Banc Central Europeu. Doncs ara hi hauria d'haver mesures clares.
Proposa que els pagaments que quedin pendents es facin repartits al llarg dels propers 2 anys.
A més del comerç, el turisme és un altre sector que es veu a la corda fluixa per culpa del coronavirus. L'Organització Mundial del Turisme preveu que la pandèmia faci caure entre un 20 i un 30% els viatges a l'estranger. Recordem que la crisi econòmica del 2009 el turisme va caure només un 4%. Ara, però, es veu venir un descens històric que podria comportar perdre uns ingressos de fins a, atenció, aquesta és la xifra calculada, 400.000 milions d'euros a tot el món, també avisant el sector aeronàutic. L'Associació Internacional de l'Aviació calcula que a Espanya es podrien arribar a perdre d'aquest sector fins a 750.000 llocs de treball. Tot plegat tindrà una afectació molt evident al PIB, al Producte Interior Brut. S'haurà de veure si es perd el creixement del 2019, que Catalunya va ser de l'1,9%, això és una dècima menys que el conjunt de l'Estat, però 4 més del que va marcar la Unió Europea. Els serveis, un dels sectors més tocats per la crisi actual, són els que van impulsar l'economia amb el creixement del 2,7%.
El cas és que a hores d'ara ja hi ha pocs dubtes del cràter que el coronavirus farà en l'economia mundial. La directora gerent del Fons Monetari Internacional, Kristalina Georgieva, dona per fet que la crisi serà pitjor que la del 2009.
It is now clear that we have entered a recession.
Ja és clar que hem entrat en una recessió igual o pitjor que la del 2009. Preveiem una recuperació al 2021. De fet, hi podria haver un repunt important, però només si aconseguim contenir el virus a tot arreu.
Una crisi que continua notant de valent les borses, que van tancar ahir amb una nova patacada. Després de 3 dies en positiu, l'IBEX 35 va tornar a caure ahir per sota de la barrera dels 7.000 punts. Des de dilluns havia acumulat un 9% de creixement, un retrocés ara que s'explica sobretot pel fracàs dels estats de la Unió Europea a l'hora de consensuar un pla de mesures econòmiques per frenar l'impacte del coronavirus. De moment, el Consell Europeu s'ha donat un marge de 15 dies més per seguir negociant.
De fet, aquesta crisi, que recorda una mica la del 2008 entre els països del nord i els del sud, entre els països més sanejats econòmicament i els que menys, doncs sembla que continua 10 anys després, i en aquest cas per la crisi del coronavirus. No hi ha acord dins de la Unió Europea, dins del Consell Europeu, sobre com s'han de repartir les ajudes. Doncs bé, un dels que dona suport a la petició d'Espanya, d'Itàlia o de França d'emetre el que es coneix com a coronabons europeus per finançar el deute del conjunt de països és el president de l'Eurocambra. Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, l'italià David Sassoli considera que seria erroni enviar el missatge que cada país s'ha d'endeutar i assumir els riscos pel seu compte, i aposta per compartir el deute entre tots els estats. També avala la idea de Pedro Sánchez de fer un nou pla Marshall per afrontar la sortida de la crisi. De fet, considera que ens trobem en una situació totalment inèdita, només comparable, diu, amb la situació posterior a la Segona Guerra Mundial. I, de fet, en aquest aspecte també pica el crostó als països del nord, que s'han mostrat menys solidaris, diu, amb els del sud, i que per tant això ha de començar a canviar. Ho diu, insistim, el màxim responsable en aquest cas de l'Eurocambra, el seu president, l'italià David Sassoli, a La Vanguardia. I encara sobre l'impacte econòmic de la crisi del coronavirus, qui reclama solucions i urgents és Igualada, un dels principals focus a Catalunya i la primera ciutat que es va confinar. El seu alcalde, Marc Castells, va reclamar a la Generalitat que es posi les piles, i empresaris i sindicats demanen que resolgui la situació jurídica dels treballadors que estan atrapats al municipi.
Això se li ha de sumar a la manca de material sanitari. Els ajuntaments de la Conca d'Òdena lamenten la negativa de la Generalitat a fer testos ràpids als 70.000 veïns de la zona. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, diu que se senten abandonats pel govern.
No es pot entendre que una Conca d'Òdena, 70.000 habitants, estigui en una situació de tanta alta taxa de mortalitat i ningú ens vingui a fer aquests testos ràpids immediatament. Demanem i exigim al govern del nostre país que es posi les piles a la Conca d'Òdena, que la gent no pugui tenir la sensació de que ens han tancat i han tirat la clau.
Això després que la consellera de Salut, Alba Vergés, digués que ara per ara no es podia fer, perquè havien de prioritzar fer les proves al personal sanitari i de les residències.
Això mentre els contagis en aquesta zona de Catalunya que està confinada, la Conca d'Òdena, superen el 500.000 de casos. Ahir se'n van detectar només ahir 113 de nous. També hi ha 7 morts més de les últimes 24 hores, que eleven la xifra de víctimes només en aquesta petita zona del país fins a 57. Davant la previsió que la setmana que ve l'hospital d'Igualada arribi al límit, s'ha començat ja a habilitar un hospital de campanya, Laia Colomer.
S'està instal·lant el complex esportiu Les Comes a Igualada mateix, amb el suport de l'ONG Metges Sense Fronteres, que tenen experiència en la construcció d'aquest tipus d'equipaments. El cap de Protecció Civil de l'Anoia, Joan Boix, explica com s'organitzarà.
És la que més s'ajustaria al que necessitem per poder crear un hospital de campanya. El pavelló està distribuït en dos pistes poliesportives, una que és la pista de bàsquet i una altra que és la pista d'hoquei, i pel que fa referència a la pista de bàsquet és la que es convertiria estrictament en zona hospitalària. La resta seria per entrada i sortida de mercaderies, professionals, etc.
Els treballs s'allargaran tot el cap de setmana i està previst que dilluns ja estigui a punt amb 150 llits.
I en plana internacional, una de freda i una de calenta, mentre a la Xina continua la situació molt més que controlada, i sembla que, en fi, d'aquí a 10 dies podrien aixecar-se els confinaments fins i tot al lloc on va començar tot, a Wuhan. Hi han dos punts, mentrestant, que preocupen especialment els epidemiòlegs de tot el món: els Estats Units i Itàlia. En concret, Estats Units s'ha convertit ja en el país amb més contagis del món per coronavirus, almenys registrats, més que la Xina, més que Espanya, més que Itàlia. Segons l'Organització Mundial de la Salut, a tot el món hi ha 500.000 de persones en aquests moments que estigui registrat que estan afectades pel Covid-19. Doncs bé, d'aquest 500.000, 100.000, més de 100.000 són nord-americans, o el que és el mateix. Per tant, un de cada 5 infectats pel coronavirus al món viu als Estats Units. Amb aquestes dades, els nord-americans superen Itàlia, que té 87.000 casos, i la Xina, que en té 82.000. De moment, però, el nombre de morts a Nord-Amèrica és molt inferior, fins i tot el d'Espanya. En té 1.500 víctimes mortals als Estats Units. El país dirigit per Donald Trump té un focus especialment preocupant a l'estat de Nova York. És la regió del món on el creixement del coronavirus és més exponencial. I per això Trump ha aprovat el paquet de mesures econòmiques més ambiciós, diu, de la història dels Estats Units per frenar l'impacte de la pandèmia. Diu que injectarà més de 2 bilions de dòlars a l'economia, un 10% del seu producte interior brut. But I want to thank Republicans
and Democrats. Vull agrair republicans i demòcrates que hagin deixat de banda les seves diferències i hagin posat els Estats Units per davant de tot. Hem de desfer-nos del virus, per això firmaré aquest paquet de mesures. Mai he signat una injecció econòmica tan gran, no sé si podré. Moltes gràcies a tots.
La mesura que va rebre el vistiplau de la Cambra de Representants amb majoria demòcrata i del Senat amb majoria republicana. Trump, a més, també ha obligat a General Motors a reobrir la seva fàbrica per poder fer respiradors. El gegant automobilístic havia tancat les portes com a mesura de precaució per la pandèmia, però el president ha utilitzat una llei que es pot considerar de guerra per forçar a reconduir la seva activitat. Mentrestant, a Itàlia continuen registrant les pitjors dades de morts per coronavirus del món i superen a la Xina tant en víctimes mortals, més de 9.000, com en afectats per la malaltia, 86.000.
Només ahir va haver un miler de morts per la Covid-19. Això sí, a poc a poc van estabilitzant el nombre de contagis, 4.000 les últimes 24 hores. La situació més greu continua sent la de la Llombardia, amb més de la meitat de morts de tot el país. En tot el territori italià ja s'han donat gairebé 11.000 altes.
Més enllà de les xifres, una de les imatges que avui dona la volta al món és la plaça de Sant Pere al Vaticà, completament buida i xopa per la pluja durant la benedicció del Papa Francesc d'ahir. El pontífex va voler trencar la tradició, va convocar una pregària extraordinària per llançar un missatge a tot el món, el que es coneix com a Urbi et Orbi. Normalment el Papa en fa dues d'aquest tipus, dos caps l'any, per Nadal i per Pasqua. D'aquesta forma, però, ha volgut enviar el seu suport porta les persones afectades per la pandèmia i ha deixat aquesta imatge espectacular, la platja, la plaça de Sant Pere absolutament buida. I al Regne Unit, Boris Johnson i el seu ministre de Sanitat van donar ahir positiu de coronavirus.
Després d'haver menys tingut els efectes de la malaltia en un principi, ara el primer ministre britànic s'ha vist obligat a aplicar cada cop més restriccions. Ho va anunciar ell mateix en un vídeo a Twitter.
He tingut símptomes lleus de coronavirus, febre i tos. He anat al metge i he donat positiu. Treballaré des de casa, aïllat, que és el que s'ha de fer. I agraeixo la feina de tothom que està lluitant contra el coronavirus.
El positiu de Johnson i del ministre de Sanitat ha obligat a aïllar bona part del seu equip d'assessors que lluiten contra la pandèmia al Regne Unit. Tot i això, asseguren que continuaran treballant per frenar el virus a través de videoconferència des de Downing Street.
Tot plegat mentre Europa, diversos estats segueixen la línia d'Itàlia i d'Espanya, van prorrogant els confinaments. França amb 33.000 casos, 2.000 morts ja a la llarga fins al dia 15 d'abril. Bèlgica fins al dia 19, els belgues que tenen 7.000 contagis i 300 víctimes. I per cert, el que dèiem, a Wuhan, la ciutat de la Xina on va esclatar el brot del coronavirus, queden només 11 dies perquè aixequin el confinament. Ho faran el dia 8 d'abril i tenen la llum al final del túnel després de més de 2 mesos en aïllament. Això a la capital, a la regió de Hubei, es va aixecar el confinament ja dimecres de la setmana passada. Mentrestant, bones notícies, la campanya Jo em corono. Segur que és aquesta investigació que s'està fent a casa nostra per recaptar fons per la lluita contra el coronavirus. Ha recaptat ara, ha arribat a la xifra del 1 milió d'euros. És una iniciativa impulsada a través de les xarxes per l'actor Marc Clotet, fill del doctor Bonaventura Clotet, el director de l'IRC Caixa. Els diners recaptats aniran destinats a l'equip de metges i investigadors de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Can Ruti, a Badalona, on treballa el mateix Clotet o, per exemple, l'epidemiòleg Oriol Mitjà. Aquests dies, cares conegudes com Pep Guardiola, com Nora Navas, com en Serrat, com la Sílvia Abril, com Candela Penya o Ferran Adrià, han penjat una fotografia de suport a la iniciativa en diverses xarxes socials. Fins i tot Sharon Stone va fer la petició a través d'internet. Bonaventura Clotet, que assegura que té moltes esperances en els resultats de la investigació, en la recerca d'una vacuna contra el coronavirus que lidera Oriol Mitjà.
Els resultats s'han de conèixer d'aquí com a molt 6 setmanes. Clotet explicava ahir al Món a RAC1 que ha de ser un tractament que permeti no contagiar-se del virus i que anirà dirigit especialment als metges i infermers.
Podria evitar la infecció i la qual cosa seria molt important pel personal necessari, pel personal sanitari, que està altament exposat en el dia a dia, en el maneig dels malalts, per més que prengui mesures i protecció, i per tant, doncs, això també ens asseguraria una capacitat de mantenir l'assistència.
Des de l'IRC Caixa treballen també en una vacuna que serveixi no només per aquest, sinó per possibles altres coronavirus que arribin en el futur.
Per cert, que Bonaventura Clotet també reclama a l'Estat que confini Catalunya i Madrid. Se suma així aquesta seixantena d'experts, entre ells Oriol Mitjà, que hi van signar un article a la prestigiosa revista de Lancet, on demanaven mesures més contundents. Clotet en parlava ahir a l'entrevista del Món.
L'error és no ser capaç de fer el lockdown complet que cal, rigorós, estricte, de Madrid, de Barcelona, de les ciutats que calguin. I aquesta espècie de bloqueig polític que hi ha en aquestes decisions que tots els epidemiòlegs i tothom recomana, quan intervenen polítics pel mig, doncs esdevé una situació caòtica i patètica.
Mirarem de felicitar el doctor Clotet a partir de 11:15 del matí per arribar a aquesta fita del milió d'euros en la campanya del Jo em corono. I encara parlant de tractament pel coronavirus, la policia espanyola ha alertat de les pàgines web que ofereixen la venda de productes miraculosos per curar la malaltia, una altra de les estafes que s'està cometent a la xarxa des que va començar la crisi sanitària. I per això el Ministeri de l'Interior recomana molta prudència tant a l'hora de fer compres per internet com també a l'hora d'informar-se. A Madrid, Marc Poyato, bon dia.
Bon dia. La policia espanyola ha detectat uns 12.000 dominis nous a la xarxa i sospita que l'adquisició és per fer activitats il·lícites, aprofitar-se de la inseguretat i de la por dels ciutadans a contagiar-se pel coronavirus. De fet, ja hi ha pàgines que ofereixen productes per curar el virus que, òbviament, són falsos i un reclam per obtenir les dades bancàries. N'ha alertat el director operatiu de la policia espanyola, José Ángel González.
Estos productos milagrosos se muestran como una alternativa eficiente para curar los síntomas producidos por el virus. Sin embargo, la verdadera intención del supuesto comercio no es otra que obtener los datos personales y bancarios de los compradores. No habrán links sospechosos, ni descarguen archivos si sospechan que pueden contener virus. Compren solo en tiendas online de confianza.
La policia espanyola també ha elaborat una guia per poder saber quines notícies són falses i així evitar ser manipulats per aquest tipus d'informació que només contribueix a crear més angoixa.
3:09 del matí, no ens oblidem que és cap de setmana i això vol dir que haurem d'estar especialment atents al que no hauria de ser, però pot ser que sigui operació sortida. El govern renova la crida a evitar cap sortida de cap de setmana per impedir la propagació del coronavirus. Els Mossos tornen a desplegar fins a 200 controls per carreteres, per autopistes, i posaran dures sancions, potser més fins i tot que la setmana passada, els que enxampin anant a segones residències o a fer esport. Benet Iñigo.
Més de 1.000 agents instal·laran els controls. Són efectius de trànsit, però també de seguretat ciutadana i de les anomenades ARRO. El conseller Miquel Buch avisa que les multes poden pujar de 600 a 30.000 euros i creu que el dispositiu del cap de setmana passat va ser un èxit.
I no dic que altres indrets de l'estat espanyol no siguin igual de conscienciats com nosaltres, però tenim imatges de carreteres plenes de gent que marxava de cap de setmana. A Catalunya no va passar. Per què? Perquè hi havia els Mossos d'Esquadra, hi havia les policies locals garantint i fent controls perquè ningú sortís de casa seva. Escolta'm, els Mossos d'Esquadra faran tants controls com faci falta per vetllar que es compleix la normativa i que ningú posa en risc els altres.
Els Mossos, per cert, tenen més de 1.300 agents fora de servei en aïllament pel coronavirus i 66 positius. De fet, ha mort un primer policia català pel coronavirus, un agent de 57 anys de Premià de Mar.
Aquests controls, que són complementaris als de les policies locals, que es produeixen en alguns municipis de la costa i de l'interior. Ahir el trànsit de sortida de l'àrea de Barcelona va caure un 70% respecte a un divendres habitual, i si mirem només una setmana enrere, també va baixar un 17%. I bones notícies també preses en decisió per a les administracions. Barcelona ha decidit limitar el preu dels enterraments. Ho fa en 2.450 euros, al màxim. Gairebé una tercera part del que es paga avui en dia per un enterrament estàndard. L'Ajuntament proposa aquesta xifra a l'espera que la Generalitat publiqui la lletra petita d'un decret que evitarà abusos al sector durant aquesta emergència sanitària. El text del govern, que hi va avançar RAC1, aposta per garantir la universalitat del servei en situacions de pandèmia i de catàstrofes.
L'autoritat competent podrà declarar les funeràries serveis de prestació forçosa i podrà assignar una empresa a cada hospital o residència. Haurà de permetre triar entre enterrar o incinerar el difunt, i en cas que les incineradores estiguin saturades, es faria un enterrament provisional. Ho va anunciar la portaveu del govern, Meritxell Budó.
Cal assegurar que la prestació dels serveis funeraris en una situació de pandèmia com la que ens ocupa es facin de manera contínua i de manera universal, garantint el dret a totes les persones usuàries, garantint la salut de les persones i reduint tots els riscos possibles.
Davant l'augment de morts per coronavirus, la ciutat de Barcelona també habilitarà un cinquè forn crematori a la ciutat i facilitarà l'entrega de les restes a domicili per contagis, tot plegat després de les queixes d'alguns familiars de víctimes de la pandèmia que han denunciat el preu excessiu que algunes funeràries els cobren per l'enterrament. Ahir, al 9C, escoltàvem el cas d'Oriol Barri, el net d'un home mort per coronavirus, que va penjar a Twitter el pressupost que els havia fet mèmora i que pujava a 4.000 euros. Després de fer-ho públic i de l'enrenou que va causar, mèmora va trucar a la família per passar-los un pressupost més ajustat de 3.000 euros.
Com que mon avi havia mort amb coronavirus, doncs que era necessari un taüt especial segellat per 8. Un dia de diferència van canviar d'opinió i van canviar el pressupost de 1.525 al taüt a un altre de 600 euros. Clar, si el primer dia era necessari, com és que el següent dia no? Però és que a més en el pressupost també ens apareix una bossa sanitària estanca que hem de pagar nosaltres, que val 235 euros, que el cos ja ve en base al buit, diguem-ne, de l'hospital.
La dels enterraments, però no és l'única fitxa que ha mogut la Generalitat, també fa un pas més en obres i ha decidit finalment aturar totes les que depenen del govern i que no són essencials. Fins ara l'última paraula la tenia el contractista i només se n'havien aturat 17 de les 37 que hi havia, Sílvia Solanes.
Aquesta situació havia provocat una enganxada amb l'alcaldessa de Barcelona, de Colau, que el retreia que el govern mantingués obres en marxa mentre reclamava el confinament total. La portaveu del govern, Meritxell Budó, explicava la modificació.
El Reial Decret que va aprovar l'Estat espanyol preveia que eren només les empreses privades les que podien optar a la suspensió d'aquestes obres. És per això que avui, a través d'aquest acord de govern, hem hagut d'adaptar la nostra normativa per poder suspendre totes les obres públiques de la Generalitat i estiguin o no d'acord els contractistes.
Budó va afegir que el govern es farà càrrec de les despeses de paralitzar les obres, dels llocs de treball i del lloguer de la maquinària i assegurances.
Deu minuts i les 9. Atenció, per cert, a la carta que llegim avui a La Vanguardia. L'escriu la Marta Segalà de Barcelona. Explica que fa 12 dies, el 16 de març, va néixer el seu segon fill i que hores d'ara encara no l'han pogut inscriure al Registre Civil de Barcelona. Les restriccions pel coronavirus impliquen que no el poden inscriure al registre i, per tant, tampoc poden tramitar, Marta Vilageliu, la prestació per maternitat i paternitat, és a dir, la baixa per tenir un fill.
En aquesta carta a La Vanguardia, la Marta recorda que el Consell General del Poder Judicial obliga els registres civils a tramitar els naixements, però avisa que Barcelona no s'està complint la norma. Per això reclama una solució urgent per una situació en la que es troben molts pares i mares aquests dies.
De fet, segons explica avui La Vanguardia, amb el coronavirus s'han aturat tràmits burocràtics de tot tipus relacionats amb el registre civil, per exemple, l'obtenció de la nacionalitat. I encara una altra qüestió, les escoles concertades continuaran cobrant les quotes a les famílies, tot i estar tancades. Així ho defensen les principals associacions de centres concertats, que asseguren que amb el que els paga la Generalitat, amb el concert, no en tenen prou per fer front a despeses estructurals que continuen tenint, Laia Colomer.
Per exemple, són els sous dels professors de suport o bé part del personal de secretaria i administració. Això tot i que el Departament d'Educació assegura que amb el concert, que continuen pagant, es cobreix tota l'escolarització obligatòria, però les associacions ho neguen. N'han parlat a RAC1, la directora general de l'Agrupació Escolar Catalana, Eva Salvà, i el secretari general de la Fundació Escola Cristiana, Miquel Mateu.
Compensar allò que el Departament no cobreix per garantir la gratuïtat del concert educatiu. I aquí és on tenim el problema. La insuficiència del concert fa que els pares hagin de pagar.
Hi ha activitat educativa, per tant, tant que hi ha activitat educativa, hi ha contacte amb les famílies, amb els alumnes sobretot, aquesta activitat continua fent-se i aquí sí que hi ha el manteniment d'algun pagament.
Ara bé, algunes escoles concertades sí que podrien aplicar algun descompte a la quota. Tampoc cobraran a les famílies el menjador, el transport ni les activitats extraescolars.
El dubte de si les empreses poden continuar cobrant les quotes dels serveis durant aquest confinament a les escoles no és exclusiu de les concertades. Hi ha moltes famílies que també es pregunten què passa ara amb la quota del gimnàs, amb les classes d'idiomes o l'acadèmia de música. Doncs atenció, perquè segons les organitzacions de consumidors, els usuaris tenim dret a negar-nos a pagar tots els serveis que no puguem fer mentre duri l'estat d'alarma, o del Martínez.
De fet, segons l'Organització de Consumidors i Usuaris, no només ens han de deixar de cobrar les quotes futures, com la del proper mes d'abril, sinó que fins i tot podem reclamar que ens tornin part de la de març. El portaveu de l'OCU, Enrique García, n'ha parlat a RAC1.
Entendemos que se tienen que reembolsar
a los consumidores. Como no se produce una cancelación del contrato, pues lo lógico es que al consumidor le descuenten en las próximas cuotas la parte no consumida del mes de marzo.
Ara bé, moltes empreses se les empesquen per cobrar la quota igualment. Algunes defensen que tenen despeses fixes i altres que en realitat es tracta d'una quota anual que es divideix en pagues mensuals. Una estratègia que desmunta el professor d'estudis de dret de la UOC i advocat de Círculo Legal, Adalberto Guerrero.
Todo el mundo busca su forma y te dicen, bueno, pero es que es la cuota de mantenimiento, pero es que tal. Pero es que si un gimnasio te cobra sin abrir, estaría enriqueciéndose, porque no tiene luz, no tiene personal, él ha hecho un ERTE, y sin embargo, si cobrara las cuotas, ganarías más dinero como consecuencia de esto. Y esto no está hecho para que uno gane más dinero.
El problema, segons els experts, és que molta gent no reclama. Consideren que l'import que podrien recuperar d'aquesta quota no els compensa la inversió de temps que suposa fer els tràmits.
Gràcies, Audal. I, per cert, a tot això, sense oblidar-nos que avui serà, aquesta nit, serà una hora més curta. Altres vegades haurem de canviar el rellotge, de canviar el rellotge per entrar a l'horari d'estiu, i això vol dir que les dues de la nit passaran a ser automàticament les tres. Ara bé, mai abans havíem fet el canvi d'hora en aquesta situació de confinament, i els experts diuen, Marta, que els efectes negatius del canvi d'hora en les persones seran més intensos.
El cansament, la irritabilitat, la fatiga o trastorns digestius i de son són algunes de les conseqüències habituals, però en pocs dies el cos humà reajusta el seu rellotge biològic. Ara bé, en una situació de confinament com la d'ara, al cervell li costa tornar a la normalitat perquè no rep prou estímuls per normalitzar el seu bioritme. El neurocientífic i professor de neuropsicologia de la UOC, Diego Redolar, ho ha explicat a RAC1.
Hem perdut aquestes senyals externes perquè potser s'aixequem més tard, variem l'hora d'aixecar-nos, no tenim aquestes rutines de vestir-nos, dinar una hora determinada, sortir, entrar, tenir contacte amb la llum externa, i tot això fa que el que són ritmes i qualitat de la nostra son pugui quedar mermada i tinguem problemes.
Redol assegura que en un context de normalitat el cos es recupera del canvi d'hora en només un dia. Ara, en canvi, potser trigarem més temps.
De fet, amb la crisi del coronavirus, el debat del canvi d'horari s'allarga i continua obert. La supressió del canvi d'hora, recordeu, a tota la Unió Europea se situava el 2021, en què els estats membres havien de decidir amb quina hora es quedaven, si la d'estiu o la d'hivern. En aquest cas, havíem de veure quins els estats triaven cadascuna d'elles. Les conseqüències d'aquesta emergència sanitària, però, podrien tornar a ajornar aquesta decisió. I, per cert, abans del canvi d'hora, avui també té lloc l'hora del planeta. Països d'arreu del món celebraran esdeveniments en forma digital per fer una crida a l'activisme ambiental. A l'estat espanyol, l'activitat consistirà a enviar un missatge d'esperança en codi morse amb les llanternes dels mòbils des de les finestres o des dels balcons de les cases. Tothom està convocat a 8:45, just després dels ja habituals aplaudiments com a mostra de suport al personal sanitari i també de serveis essencials. I en plana cultural, aquest cap de setmana que torna al festival en què no hi ha cops de colze per ser-hi primera fila, és el Yo me quedo en casa festival.
Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé, yo soy.
NEC és un dels artistes que integra el cartell d'aquest festival, que ja arriba al seu tercer cap de setmana.
Miniconcerts de mitja hora que s'aniran encadenant des de les 3 de la tarda fins passada la mitjanit. A banda de NEC, el cartell d'aquest dissabte també compta amb bandes com Efecto Mariposa, o la reina d'Electropop Queer, la xilena Javiera Mena. Tots els concerts, com sempre, els podeu seguir en directe al compte d'Instagram de cadascun dels artistes.
I aquesta tarda també podeu reviure un dels concerts més especials d'Obeses. Cançó, aquesta Virus, que podia semblar profètica i que formava part del disc Monstres i Princeses del 2015.
Aquesta tarda, al punt de les 5, al canal de YouTube d'Obeses, hi podreu recuperar el concert final d'aquella gira, un show de gairebé 3 hores, amb cor, mestre de cerimònies i tot un seguit de personatges que van desfilar per l'escenari de la Sala Gran del Teatre Nacional.
I atenció, perquè torna un dels grans musicals de Tagoll de Gom. Això sí, per poc més de 24 hores, des d'aquesta tarda i fins demà a la mitjanit, podeu tornar a gaudir de Flor de nit en versió concert.
Un concert històric que es va fer al Teatre Condal al febrer del 2011, amb una gran orquestra simfònica, un cor de més de 50 persones i un repartiment amb noms com Julia Moller, Ivan Lavanda o Lloll Beltran. El podreu veure al canal de YouTube de Teatral Net.
Des dels escenaris a la carpa del circ, perquè durant tot el cap de setmana podeu recuperar un dels espectacles icònics de Baró de Bel.
La companyia formada per Blai Mateu i Camil de Curti, artífexs de muntatges tan aplaudits com la Ofalès. Aquest cap de setmana, si entreu al web del Mercat de les Flors, podreu veure íntegrament l'espectacle que van presentar el Nadal del 2015, Bèsties, protagonitzat per una tribu imaginària d'acròbates, ballarins, ocells i cavalls.
En unes circumstàncies molt diferents de les actuals, aquest cap de setmana Igualada bulliria d'activitats amb la mostra, la fira d'arts escèniques més importants adreçades al públic infantil i juvenil. Però és una fira que aquest any es reinventa i que es converteix en la mostra a casa.
No serà el mateix, però al llarg de tot el cap de setmana la mostra anirà penjant al seu canal de YouTube alguns dels espectacles que s'hi havien de representar en aquesta 31a edició, una vintena d'espectacles, tant de companyies internacionals com de casa, que es podran veure durant tota una setmana.
I aquest cap de setmana també podeu viure la preestrena d'una pel·lícula sense moure-us del sofà. És Matías e Maxim, l'última cinta del canadenc Xavier Dolan.
Matías e Maxim, una història sobre dos amics de la infància que arran d'un fet anecdòtic posen en dubte la seva sexualitat. La distribuïdora de la pel·lícula, Avalon, ha decidit preestrenar-la en línia abans que pugui arribar a les sales de cinema. La podeu veure a Filmin fins demà a la mitjanit.
I no deixem el cinema, per cert, perquè el coronavirus també està afectant i de quina manera el món de la indústria cinematogràfica, les estrenes i els festivals que s'ajornen, cal afegir ara els Globus d'Or, que han decidit canviar les regles per poder adaptar-les a la crisi mundial del Covid-19. Fins ara, la normativa dels premis dels Globus d'Or, els de l'Associació de Premsa Estrangera de Hollywood, obligava qualsevol pel·lícula que volgués optar als premis a organitzar un passi a Los Angeles pels membres de l'associació, i a partir d'ara temporalment es podran enviar enllaços d'internet o DVDs als membres per tal de visionar-les. A més, es podran incloure aquelles pel·lícules que s'havien d'estrenar a sales entre el 15 de març i el 30 d'abril i que a causa del tancament dels cinemes finalment han arribat directament a les plataformes per streaming. És un canvi que potser afecta també l'Acadèmia de Hollywood, que està oberta a fer possibles canvis per la pròxima edició dels Oscars que es lliuraran el febrer del 2021, que encara que s'estan avaluant la situació per mirar de canviar i fer les